Aquesta setmana he llegit Triomfador, la darrera novel·la de l'escriptor d'Osca Joan Jordi Miralles, publicada a l'editorial Males Herbes. Diria que aquest és un llibre que, per desgràcia, ha estat molt més comentat que no pas llegit. L'explicació és ben lògica. Resulta molt senzill fer safareig i abocar-se morbosament a un volum ple de notes autobiogràfiques d'una història que diuen que va del bullying que de l'autor va presenciar a la Masia quan volia ser jugador de bàsquet professional. Jo us recomano que en feu una lectura que s'allunyi del coti pel coti i del presentisme, perquè si Triomfador m'ha atrapat com a lector és perquè Miralles aprofita un tema candent i preocupant, només faltaria, per convertir-lo en una odissea d'alta literatura i de pensament. Aquest és un llibre grecorromà, i no només pel nom del seu protagonista, sinó perquè s'endinsa a les tenebres de conceptes antics com ara el desarrelament, el viatge cap a la pròpia identitat i les màscares que necessitem per sobreviure. Miralles triomfa perquè parla d'allò viscut sense el ressentiment, ni tampoc amb ganes de presumir d'ésser el supervivent d'una guerra entre mascles. I també guanya perquè aquest és un llibre eminentment polític, que toca, i molt bé, aspectes de la contemporaneïtat catalana, com ara la foscor que s'amaga als símbols de la pàtria i del barcelonisme, i quan dic barcelonisme vol dir del colerisme. La normalització de la violència, en particular a través de la pulsió sexual, i la frisança oculta que tots tenim per l'obscè. Vull parlar-la en calma amb un autor que li ho haig de dir a la cara i, d'entrada, sovint em recorda el millor Kotze. Qui conegui la meva fascinació pel Nobel sud-africà sabrà que aquest no és un elogi menor. De tot plegat en parlaré, insisteixo amb calma, amb l'autor del viatge. Aquesta setmana he llegit Triomfador i, tot seguit, en parlarem l'autor.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Bon Jordi, benvingut a l'illa.
Què tal, com estàs?
Tard o d'hora ens havíem de trobar.
Sí, sí, i em fa molt de goig que em convidis a aquest programa que admiro moltíssim i que us felicito per descomptat.
Jo t'agraeixo perquè sé que et contem entre l'audiència i t'haig de dir felicitats, perquè no és el primer llibre que et llegeixo, que em fa gaudir, i penso que ets un escriptor que fa poc soroll però que va fent la feina. I això és una excepció dins el nostre panorama, perquè hi ha gent que fa molt de soroll, massa, i no va fent la feina. A mi m'ha agradat fer aquest programa una mica després d'aquest llibre aparegués, perquè justament els llibres són els llibres i la seva recepció. I aquest era un llibre que suposo que mentre l'escrivies tu pensaves que tenia el perill de dir, bueno, aquest serà etiquetat, això que deia la introducció, no? Com un llibre sobre el bullying i prou. Però aquest és un llibre on el bullying és una de les coses que passa. A tu et serveix aquest bullying i unes experiències autobiogràfiques que són realment, dius, hosti, aquest tio va passar les putes, per explicar uns temes que són els teus temes, no?
Sí, al capdavall, jo crec que tots els escriptors tenim una sèrie de temes, no? I el que fem és, em sembla que això ho explicava molt ben Philip Roth, no? Tenim un barret, no? I posem la mà i triem uns temes i de vegades apareixen en un ordre, de vegades apareixen en un altre, però en definitiva els temes són els que són. De tota manera, com bé dius, no? Vull dir, el tema del bullying és una qüestió, doncs, malauradament, avui encara, doncs, n'hem de parlar i cada cop més, i sembla que és una cosa gairebé atàvica que no s'acaba mai, però la novel·la en si no estava escrita per parlar només del bullying, sinó que en definitiva és una novel·la de formació, no? I es tractava una mica d'això, de veure el periple, no? d'una persona molt jove, molt tendra, que...
Parlem d'un adolescent de 13 anys, no?
Exacte, és un adolescent de 13 anys, doncs que li dona una oportunitat i allò que s'hauria de semblar, doncs, flors i violes, doncs s'acaba convertint en un malson, no? Un malson amb tots els matisos. Jo no considero que sigui una història fosca i ho defensaré això a mort, vull dir que és una història de llum, en definitiva, que el que pretén és il·luminar, no? Com deies bé, no? Un espectre, no? de la societat que té a veure amb els símbols, no? Que normalment estem assetjats per aquest tipus de símbols i que el que intenta, doncs, és veure les coses fosques, però també les lluminoses. Sí, sí. No?
De fet, hi ha moments que el protagonista s'ho passa molt bé, d'una manera sadística, això ja, perquè l'esport té alguna cosa de competitiu, de sàdic, i al final és una persona que se'n surt. Ja sé que és una mica... Fem un spoiler del final. Ara tu has parlat de la Bildungsroman, també el nom del protagonista, ja podem dir Ulisses, ens porta al viatge de recerca grec. Què volies fer amb aquestes dues coses que són tan bèsties literàriament, no? Perquè com a paradigma la Bildungsroman té, vaja, una colla de llibres a la lleixa, i també el viatge grecorromà és una cosa que té molta bibliografia a les esquenes. No sé si vas tornar a llegir Homer, si vas tornar a llegir Thomas Mann, o si per no copiar-los no els vas llegir, o els vas recordar de lluny.
Jo escric molt per intuïció, val? Conec les lectures, he llegit aquests autors, però no intento després, diguéssim...
Camular-los.
Ni això, ni tampoc nodrir-me moltíssim, no?, d'obres que poden ser paral·leles. De fet, no, ni penso. No? El fet que els mites siguin vigents encara es deu precisament a que els podem, no?, portar cap a un context més contemporani. I es tracta una mica d'això, vull dir, la història de l'Ulisses, que és així com es diu aquest protagonista, doncs m'anava molt bé, doncs, per rescatar, doncs, un mite com és el d'Ulisses, el retorn a la llar, però també, no?, la conformitat d'una identitat, no?
Exacte.
Que per mi era molt interessant, sobretot, veure que aquesta lectura, no?, que potser fan a l'escola de Frankfurt, no?, que és, bé, està molt bé, no?, els mites, però anem a posar-los en qüestió, i precisament, no?, el mite d'Ulisses, que representa que és un heroi, no?, que passa una sèrie d'aventures i això conforma la seva identitat, no està tan clar que això succeeixi, perquè les aventures moltes vegades el que fan és cautinzar aquesta identitat.
Exacte.
Llavors aquest era un punt que a mi, per exemple, sí que m'agradava, no?, intentar fer dialogar i sobretot deixar els interrogants, no?, que fos el lector en definitiva qui acabés decidint si el periple de l'Ulisses l'ajuda a refermar una identitat que l'ajudarà a la maduresa, a identificar, doncs, tots els paranys de la vida quotidiana i contemporània, o més aviat, doncs, com a conseqüència d'aquestes experiències, doncs, la seva identitat que acabarà caotitzada, no? I tot això provocarà, doncs, decisions erràtiques. No?
Jo diria que és una novel·la grecoromana en el sentit homèric, però sense un heroi, perquè al final tu tampoc el tractes de supervivent, aquesta cosa que últimament s'ha posat tan de moda, eh? No som víctimes, som supervivents. Tu dius no. És un paio que ha passat per unes coses i el resultat ja se l'imaginarà el lector. I també és una Bildungsroman perquè és una novel·la de formació, però novament també el resultat li dones el marge al lector, perquè realment aquesta novel·la s'acaba, no direm la frase final perquè ja seria fer molts spoilers, sense ximpum, és a dir, hi ha un moment que s'acaba perquè s'ha acabat aquest periple i una mica el lector pensa, bueno, i aquest tio ara què li ha passat?
Sí.
I tu li dones, jo crec que una de les gràcies del llibre és que no grapeges el lector, que te li dius, a partir d'ara la història és teva. Què ha passat amb l'Ulisses?
Clar. De fet, hi ha persones que han llegit el llibre i m'han dit, bé, però hi haurà una segona part d'això.
Està molt bé. Una saga. Bueno, pensa, i abans ha parlat del cotxer. La vida de Jesús, ja saps que de moment té unes quantes parts. Això pot ser una sèrie interessant.
Sí, a més és un autor que m'agrada molt.
Es nota.
Considero que és un gran escriptor. També crec que irregular, val? No tot són obres mestres, però realment la seva literatura té un pes. I la manera d'escriure, de ficcionar, no?, de relatar, no?, les gestes dels seus personatges, realment impressiona. Precisament per una qüestió que jo em quedaria amb això, de Coetzee o d'altres autors, no?, que és el fet que és capaç, no?, de trobar una mena de complicitat, no?, amb el lector. O sigui, el lector és copartícep, no?, sempre de les seves novel·les.
I sense crec que això és una... lo per sense... això, eh?
Sí, exacte.
És a dir, prou de novel·les amb lliçons. Sí, si haguéssim de fer un lema,
aquest
no em guiïs.
Aquí està la qüestió. Sí. I crec que això és... Bé, a mi m'impressiona molt, no?, quan ho detectes, no?, amb certs autors, i crec que Coetzee en aquest sentit és un mestre, no?, com sap trobar aquest punt en què tu et sents partícep, no ets capaç tampoc de jutjar els personatges perquè no pots, i a la vegada, doncs bé, té tot el poder, doncs, d'un llenguatge que realment atrapa, no? No pel seu virtuosisme, no? No és un autor barroc, sinó perquè et diu les coses, no?, amb una precisió absoluta.
Tu busques una mica aquesta precisió, tu ets un autor que va al gra, per dir-ho així, no ets barroc.
Bé, Diguéssim que he anat evolucionant, no? Vull dir, evidentment, al principi un té molts dubtes i jo reconec que els meus primers llibres, que no renuncio ni molt menys a ells, però tenien un cert barroquisme, no? I com a conseqüència, suposo, de la manera de treballar, la manera de concebre el llenguatge i també una certa inseguretat, no? Que no vol dir que no fossin llibres molt treballats, però estaven treballats des d'una altra òptica. I, en canvi, jo crec que això, bé, he anat polint-ho de manera que el llenguatge s'ha anat refermant i també un estil, no? Que, en definitiva, va molt lligat a una mirada, perquè l'estil i la mirada, en definitiva, han d'anar lligats i quan un troba que aquella mirada que té respecte a la vida que l'envolta i les històries que vol explicar doncs s'ajusta a un cert llenguatge, doncs, ostres, llavors sí que es fa festa, no?
Parlem d'un dels temes, la violència. La violència és un dels temes rectors d'aquest llibre. La violència que s'exerceix, que potser ha estat una de les coses que més s'ha comentat del llibre, però sobretot a mi em sembla un llibre interessant no pas per la violència que hi veiem, que realment és una violència de bullying, sinó per com la violència o com descrius la capacitat que tenim d'anar integrant la violència al nostre sistema de pensament. A mi això és el que em sembla interessant. Perquè una cosa és una anècdota, l'altra és una categoria. I a mi m'agrada molt, ara parlàvem del Coetzee, clar, jo sóc un obsés, jo crec que introdueixes aquest tema coetzianament, i ara que parlàvem de l'estil també em va perfecte, perquè Coetzee ho fa molt sovint a través dels animals. Llavors hi ha una escena que a mi m'ha entusiasmat del llibre que pot passar desapercebuda als lectors, que és una escena d'uns hàmsters. Ja suposo que saps per on vaig. I m'agradaria llegir-te-la perquè hi ha un moment, encara abans d'entrar a la masia, on aquest jove basquetbolista està amb la seva... Encara no basquetbolista està amb la seva família. De fet, em sembla que encara no sé si s'ha decidit pel bàsquet o pel futbol. I farà allò de... Quan érem joves nosaltres, vull un hàmster, no? Vull un hàmster, no? I el hàmster aquest té unes cries i passa el que llegiré ara. Diu, un migdia, en tornar al col·legi, l'Ulisses descobreix 8 cries de hàmster cegues, rosades i sense pèl. N'hi ha 7 de repartides per diferents punts de la gàbia. La 8ena té el cap dins la boca de la mare hàmster. L'efecte sobre l'ànim del nen és flagrant. Se sent confós. Com han arribat a ficar-se les cries allà dins? Crida la mare, que el primer que fa és demanar-li que s'aparti i intentar obrir la gàbia. Però la rosegadora infanticida està histèrica. Correteja amunt i avall. La respiració sent. Les potes de la cria a la boca. Els ulls com dos perdigonets a punt de saltar de les òrbites. La fillada restant, tendra, discapacitada i indefensa, la meitat d'un dil polze, no para de demanar atencions mitjançant alardits. Treu-les de la gàbia, li demana l'Ulisses, però la mare fa que no amb el cap. Al cap de 2 hores només resten 2 cries. I és molt interessant com després d'aquesta escena, seria un fragment molt llarg de llegir-lo, passa una cosa que ens ha passat a tu i a mi de joves, que és que la mare no vol ni mirar i ha d'entrar la figura del pare a treure aquest maternicidi que, novament, és un tema greco-romà i és un tema de la mitologia, no? La mare hàmster que es menja les seves cries. I em fa molta gràcia perquè quan tot s'acaba, el pare sentencia, quan ha fet la feina bruta, no? Que és la de treure els morts i tot aquella sang, diu, és tard, anem a sopar.
Sí, bé, és una manera d'integrar, no?, la violència, perquè hi ha moltes violències.
Però clar, és una manera que dius, aquí no ha passat res.
Aquí no ha passat res.
Aquí no ha passat res. Ah, doncs sí, escolta, això, aquestes coses passen, la biologia, i el pare tanca l'afer.
Exacte, però allò en l'ànim, no?, del personatge, no?, doncs evidentment és corprenedor, no?, si li causa un efecte que evidentment el fa dialogar, no?, que és allò que estic experimentant. Evidentment ara estem molt acostumats a la violència. Uh-huh. I fins i tot tant que, bé, hi ha molts teòrics, no?, que afirmen doncs, que tanta violència el que fa és precisament desinhibir-nos, no?, i sí, sí. Pràcticament doncs, anestesiar-nos. No?
Això passa amb la televisió, amb les imatges, no? Veus una pel·li amb tiros i dius, bueno...
Ens costa cada cop més empatitzar, vull dir... I en canvi, en violències, jo també trobo que la manera com es mostren, sobretot com es mostren les violències, no? Perquè una cosa és la violència en si, l'altra és com es mostren aquestes violències, el que poden permetre és activar, no?, aquesta reflexió sobre el que és la violència, com es presenta i amb quines intensitats. No? Jo crec que això és interessant i és una cosa que la literatura, precisament, també el cinema, per descomptat, però pot activar, no? És a dir, anem a reflexionar sobre això. Uh-huh. Per tant, anem mostrant d'una determinada manera que ens permeti, precisament, aturar-nos, reflexionar què està passant. Clar, el que passa és que normalment és que les imatges que ens passen per davant no passen amb aquest registre en el qual hi ha una manipulació, no?, dels esdeveniments perquè després puguem reflexionar sobre això. I per això l'única cosa que aconseguim és això, no? Desinhibir-nos, adormir-nos, sí, sí, no? Davant aquesta realitat. Exacte. Ens droga una mica i ens tornem insensibles, sí, 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 no? Davant d'aquesta violència. Però trobo que l'art i sobretot la literatura, el cinema, doncs poden activar, no? Mm. Això d'alguna manera.
Abans deies que és una història també de moltes ombres, però també de llums, i ara que parlàvem justament de les drogues, hem de parlar de com l'Ulisses va integrant l'experiència justament de la violència i de la competitivitat de l'esport com una droga. Quan comença a jugar hi ha un fragment interessant. Ell està al llit i ha acabat de jugar o d'entrenar i diu: un cop al llit li costa dormir-se, no pot parar de repassar les jugades una vegada i una altra. La pilota bota, ara una mà, ara l'altra, el palmell sempre mirant a terra i mai amb les dues mans alhora. Si l'agafa després de botar-la, no pot tornar a botar. Les mans en tensió. Pot llançar la pilota amb una o dues mans cap a qualsevol direcció. La pilota no pot tocar més avall dels genolls. Si ataca, no pot quedar-se més de 3 segons dins l'ampolla sense pilota. Cal defensar amb les cames flexionades, sense ficar els braços. Dues passes sense bot no paralitzen. 3 sí. Pivotar, sempre amb un peu. El tauler i la cistella. La pilota que rebota. Gira, llisca. L'emoció de veure com obeeix i s'esmuny per la xarxa del cèrcol. Aquesta matraca és una matraca drogoaddíctica. Però en aquest moment està sentint molt plaer. Tant és així, i això és una cosa que fas molt sovint, a vegades, com hem vist amb l'escena del hàmster, fas aquesta, diguéssim, palla mental, en el millor sentit de la paraula, i després poses un diàleg que l'expliqui, perquè després hi ha un diàleg molt interessant que ell va cap al col·le amb el seu germà, i el seu germà va més lent que ell, perquè ell encara està molt ràpid obsessionant-se amb la jugada, i el seu germà és més petitet i va, i li diu: va, cony, saps? Vine. Passes bé del pensament a l'acció, no? Aquí veiem allò que dius de la llum, no? Diria jo.
Sí, 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 per descomptat. I també, clar, evidentment, no és una novel·la que va. No és una novel·la sobre l'esport, no? O sigui, una novel·la, repeteixo, sobre formació, però en un context esportiu. I per mi era important, no?, afegir-hi, doncs, algunes dosis, no?, per a aquelles persones que no saben a què consisteix el bàsquet, tampoc ser massa específic ni portar-ho al nivell, sinó simplement donar, doncs, diguéssim, algunes receptes, no?, de com es juga, en què consisteix el joc, i que a la vegada formen part, s'integren dins del pensament, no?, d'aquesta, diguéssim, fascinació que li està causant descobrir amb el personatge un esport nou, no?, amb les seves tècniques, amb les seves relacions, amb els seus, doncs bé, amb els seus detalls, no?, i també matisos que fan que, bé, que consisteix això, no?, en una mica, com tu bé deies, no?, en una droga, no?, perquè si realment t'absorbeix, no?, un esport i t'agrada i trobes que t'hi sents còmode i a més afegeix la condició de competitivitat, doncs clar, evidentment això difícilment t'hi pots, no?, separar, sinó que sempre intentes d'alguna manera repassar, no?, d'una projectar. Això és una cosa que es fa molt sovint, no? Jo, que havia jugat molts anys, també recordo moltíssim, no?, llargues sessions, no?, dies sencers de projectar, no?, diguéssim, estar a les portes d'un campionat d'Espanya, per exemple, i està projectant jugades, com defensaria certs jugadors, com generar una certa energia, una certa força, sí, sí, per el dia que arribes al partit trobar-te allà completament motivat. I crec que la gent d'elit està molt acostumada, no?, a fer això. Aleshores nosaltres no teníem ni psicòlegs ni gent que et preparés, una mica cadascú s'ho feia a la seva manera.
Que té conya.
Sí, exacte. Ara suposo que els diuen tot el contrari, no? O sigui, intentes vergir-te al màxim i ja et concentraràs en un determinat moment. Abans jo recordo que era com una mena d'obsessió, no?
Dins la dinàmica del bullying hi ha una cosa, crec, també interessant del llibre que evites, i novament insisteixo en la lectura política del teu llibre. Avui estem, jo diria, immersos, no sé si estaràs d'acord, en un elogi de la víctima. És a dir, el discurs victimari, els ofesos, sempre els hi donem la raó, perquè diem, cony, són els afectats, però a vegades hi ha un sobrediscurs de protecció de la víctima, i a vegades la línia entre víctima i el botxí o espectador no és tan clara. És a dir, tots hem estat espectadors passius de violència. Sembla que, jo ho recordava fa pocs dies, quan veia la polèmica de Luis Rubiales i els que van aplaudir el seu discurs, no? És a dir, tots a vegades hem aplaudit un discurs que l'hem aplaudit i hem dit, hosti, què collons? Després hi penses i dius, què collons he fet, no? Hi ha moments interessants del llibre en els quals ell està a punt de ser maltractat, fins i tot, i sent fascinació per la performance dels altres, no? Hi ha un moment que diu, l'Ulisses sent una barreja paralitzadora d'excitació i temor. percep xiu-xiuejos i corredisses de peus nus. Les agulles del despertador emeten una lleu llum fosforescent. Són 3:45. De sobte, s'alcen dos immensos fantasmes en la semi-opacitat. Un d'ells, el subjecte fot fort per les mans i el tomba. Aquesta espècie de... Hi ha un moment que és que li agrada.
No? Sí.
És monstruós, no?
És monstruós.
No és només monstruós que el peguin. És monstruós perquè a vegades ho espera i a vegades ho veu. I es queda quiet. I no és un extraterrestre, som nosaltres.
Exacte. I també és el lector, no? D'alguna manera, que sent... Vol protegir el personatge, però a la vegada també vol que rebi, no? Vull dir, aquesta relació també la tenim en les pel·lícules, no? Moltes vegades.
Que... Bueno, i no vol que sigui inhumà. Que tots la caguem, no?
Clar, bé, i és precisament, no?, aquesta possiblement una de les essències que fa que ens enganxem a certs personatges.
T'ho dic, perdona, perquè en un moment de novel·les de personatges exemplars dius, hòstia, la vida. Jo a vegades llegeixo novel·la i penso, hòstia, quina sort, tu. Saps? Vull dir, els 2 anys tu ja sabies que era el correcte, que era l'heteropatriarcat, que eres demòcrata. Dius, hòstia, segur que no li vas fotre un calbot a ningú.
Clar. Saps? Sí, sí. No, no, ho has expressat molt bé, no? Vull dir, evidentment, tot s'ha comès segurament de delictes penals, no? Als ulls d'avui dia, no? Que fa 20 anys, possiblement, doncs bé, feien gràcia i prou, no?
Sí, sí.
I per tant, bé, la societat evoluciona, no, segurament no cap a bé, però en tota manera hi ha qüestions que en unes èpoques pretèrites doncs, es consideraven d'una manera i a ulls d'avui dia es jutgen d'una altra manera. De tota manera, jo crec que és important, sobretot, i per mi això és una cosa que sempre, no, he intentat en tot allò que escric, que els personatges, a part que siguin versemblants, siguin humans, no? Vull dir, tot ho estaves expressant molt bé, vull dir, aquests personatges que són blanc o negre, jo crec que precisament, no?, en els grisos, no?, en aquests matisos, està la humanitat, no?, d'aquests personatges, i aquí ens podem, d'alguna manera, sentir identificats, no?, amb històries que ens han passat a nosaltres mateixos o com som nosaltres en el present, de dir, hòstia, jo també dubtaria aquí, no? Faria bona cara de cara a la societat, enviaria un bon tuit, no?, una piulada de les bones, però per darrere pensaria, no?, ostres, això no m'ho crec, no?
Hem d'aclarir als oients, per cert, que el Joan Jordi i jo ens estem elogiant, però no som amics, que és una cosa que no acostuma a passar a Catalunya. Però ho dic per si algú pensa, aquests tios ens acabem de conèixer just quan començava el programa. Vull dir, és un moment extraordinari en aquest país que dues persones que no es coneixin parlin bé l'una de l'altra, és brutal. I ho dic també perquè en el making of del programa, mentre estàvem conversant aquí, m'has recordat un capítol, ho mostraré perquè ho tinc aquí apuntat, m'has parlat del capítol que vam dedicar a l'Homo Sacer, que és un llibre del George Orwell, extraordinari, que ja és un clàssic de la filosofia. Jo hi ha escenes del teu llibre que quan veig, sobretot com després del maltractament, els nanos s'assumeixen en una espècie de son i d'anilament profund, vaig apuntar en una d'aquestes escenes Homo Sacer, musulmà. El musulmà, per qui no ho sàpiga i que ningú s'espanti, és aquell adjectiu que els camps de concentració, tant els nazis com els jueus, donaven als homes que encara eren vius biològicament però havien perdut absolutament el seny. És a dir, avui diríem zombis, no? Segurament, o sombats, o avui no en diríem així, però ja ens entenem. O sigui, un tio que està absolutament anant, no? A vegades hi ha musulmans aquí, jo els he vist. No sé si tenies elegantment el cap, però realment hi ha zombis per la masia en aquesta novel·la.
Sí, sí, sí. Com a conseqüència, precisament, de la intensitat, no?, de les situacions. Clar, hem de tenir en compte que els personatges, no?, de la novel·la, principalment, doncs, són adolescents, no?, de 13-17 anys, i per tant és una edat molt tendra en què les experiències, no?, es viuen a flor de pell i, evidentment, la intensitat, no?, d'aquestes experiències també poden deixar-te estabornit, no? Després, amb l'edat, ens fem grans, no?, i la nostra resistència doncs és cada cop més gran, però és cert que en aquestes edats tan tendres, doncs, jo he pensat moltes vegades, no?, què passa quan al personatge, doncs, li passen certs fets, no?, bastant escabrosos. Què passa amb la resta dels seus amics, no?, que havia deixat a la seva escola, no? O sigui, hi ha algun moment de la novel·la que el mateix personatge reflexiona, no? I una mica aquesta és la qüestió, no? Per tant, un viu certes experiències amb una certa intensitat i d'això, evidentment, li genera, al propi cos li genera una necessitat de desconnectar, no? De preparar-se per el que vindrà, no? Fins i tot, bé, descansa ara perquè el que vindrà, vés a saber què serà. Ja sigui un partit, ja sigui un entrenament perquè era d'alta intensitat o ja sigui doncs, una experiència doncs, que un no sàpiga per on cauran, no? Les garrotades.
Hi ha un dels temes que pot semblar col·lateral a la novel·la, però que a mi em sembla essencial, que és el tema de la sexualitat. No? Hi ha la sexualitat com a vexació en les bromes que es fan als nanos, que això em sembla, dins del tema de la sexualitat, em sembla un tema important per menor, de si un la té més llarga que l'altre, que si es fan palles, que si es posen la polla al cul de l'altre, no? Però hi ha el tema de la pulsió sexual que té relació amb una cosa que deia a la introducció, amb l'obscenitat, no? I amb la presència d'aquest personatge interessantíssim del teu llibre, que és que no té nom o té un nom fals, que és la prostituta, no? Clar, jo recordo el tema de la prostitució al Camp Nou, això també per les noves generacions pot semblar una mica que estem parlant de coses de ciència-ficció, perquè ara ha canviat bastant el paisatge del Camp Nou, no? Però jo hi estudiava allà al costat, allà a la Facultat de Filó, estava al costat de la Masia, i quan sorties, no només de matí, sinó quan sorties, jo algun any vaig fer nocturn, abans s'anomenava nocturn, i sorties a les 9 de la nit de que t'expliquessin Aristòtil i Kant, i de sobte començaves a veure allà una sèrie de travestis espectaculars, uns tios, ara diríem uns trans, de 2 metres i mig, perquè alguns devien ser jugadors de bàsquet, i era impressionant, perquè clar, nosaltres sortíem de la facu, d'això del dubte metòdic, i no sé, i et trobaves, clar, els nens que havíem anat a concertada ens trobàvem tot aquell espectre de tiorros brutals amb uns pits enormes i tal, i després, que és la cara oculta de la ciutat, que com totes, una corrua de cotxes que passava per allà, però jo estic parlant de desenes de cotxes que no paraven, i cotxes de marits respectables de l'Eixample, que passaven allà per tenir sexe o per oral o el que fos amb aquelles, ara en diríem, professionals del sexe, però abans us asseguro que no en dèiem així. I era una imatge brutal.
Què està passant,
què,
no?
Què collons està passant aquí?
Sí, sí. Bé, aquesta experiència que jo vaig viure, evidentment, ben bé el que has relatat, no? Aquesta, què fan aquestes senyores aquí? Que una mica es va explicant també en el llibre, sí, sí, no? Respecte al personatge, com descobreix, no? Aquesta sexualitat o aquesta fauna, no? Que també forma part, no? De la realitat i que hi desconeixia. Doncs jo crec que tots ens ha d'alguna manera fascinat, no? Perquè és el diguéssim, és allò, tu has dit l'obscenitat, jo estic d'acord, perquè és allò que hi ha darrere el taló, no?
Sí, sí,
però que de sobte t'apareix, no? Envoltant, no? El sí, que sí, és la joia de la corona del Barça, que és la Masia, no? I hòstia, com pot ser que aquest contrast, no? Tan gran, no? Per mi és una imatge molt potent, aquesta.
Home.
Realment, i crec que molta gent que va viure els 90 recorda això, no? Home, no és que la primera persona que m'ho diu,
és que estèticament és molt bèstia,
era
tu
molt
veies
bèstia.
La Masia,
sí,
i
sí,
l'orgull,
sí,
culer.
Totalment.
I de sobte veies allò i dius,
sí,
i això
sí,
està a metres, totalment, de distància.
I, i permet parlar i reflexionar molt bé sobre l'obscenitat, no? Perquè, en definitiva, el que explica el llibre són qüestions que succeïen. Val? O sigui, això no hi ha més a dir, no? O sigui, no és una qüestió que el llibre intenta ser versemblant, no? Però s'inventa una realitat, sinó que parteix d'una realitat i és versemblant, a més, però és que, a més, hi ha el fet que clar, per una banda, és impossible tancar els ulls davant d'aquella realitat, allò existia, per tant, no era el millor, segurament, el millor àmbit, no? Per a uns adolescents. Val? I per altra banda passaven coses, que això és encara més greu, dins, no, d'aquelles quatre parets, que es desconeixien o es coneixien però preferien mirar cap a una altra banda, no? I aquí està potser la part de denúncia que pot contenir el llibre, no? De manifestar, més de denúncia, de demanar alguna cosa a canvi, de manifestar una realitat que era desconeguda i que segurament a molts col·legues els ha impressionat o els ha fins i tot ocasionat una certa, no sé, inversemblança,
clar,
o s'han quedat parats.
Aquí
no?
Està també jo diria, de les lectures polítiques. Hi ha molta gent que dirà, aquest no és un llibre polític, aquest és un llibre molt polític, no? En el sentit de que si hi ha una cosa que els culers, els socis del Barça i els catalans és pels quals és més sagrada que Montserrat, era la Masia. És a dir, la Masia era... a més, a mi em fa molta gràcia perquè els catalans ens pensem que a vegades que tenim coses que no té ningú més al món. Hi ha molts llocs on hi ha masies. El City té una masia, el Madrid té una masia, l'Espanyol té una masia, no? Però nosaltres érem l'únic equip del món on criàvem els nens i eren producte de casa. Fins i tot, quan va evolucionar la Masia, fins i tot venien nois de fora, d'altres cultures, d'altres races. Ara estem, aquests dies estem parlant d'un masiero molt del Yamin, no? Fins i tot veus un noi que no és blanc. És l'orgull de Catalunya. O sigui, la Masia és com la Moreneta.
No, no, efectivament, és una cosa sacrosanta.
És una cosa que es tocava. O sigui, és una de pilars de per la nostra educació, que clar, per la teva generació, per la nostra generació és el pujolisme, mm-hmm. Nosaltres ens eduquem en el pujolisme i ens marca la vida, ens agradi o no. Hi ha quatre coses, el Pompeu Fabra, saps? El diccionari Fabra, la Llombert, l'Enciclopèdia Catalana, la Moreneta i el Barça.
I la Caixa, suposo.
I la Caixa, i dins del Barça la Masia.
Mm-hmm.
I clar, tu fots allà al costat de la Masia en una escena molt bonica sexual, fas que l'Ulisses tingui el seu primer contacte sexual oral amb una prostituta, que a més a més és una escena molt bonica perquè ell no sap ben bé què està fent, no? Li fot una mamada, li fa així mig de gratis, però ell no s'acaba d'escórrer i no sap què cony està fent, perquè ell no sap tractar les ties, perquè novament entrem en un tema generacional. Tu i jo venim de la generació que l'educació sexual era el plàtan i el condó, vull dir, prou, i quan tocaves, i no havies tocat mai una teta, vull dir, i el porno d'aquella manera, de revistes, no? Diguéssim, no?
O el Canal Plus.
O el Canal Plus amplificat. Amb les ombres, no? I jo insisteixo, he fet un speech molt llarg perquè la gent ha de ser conscient que això era un símbol molt bèstia, el de la Masia, no?
Sí, evidentment, escriure en català ja és un fet polític, no? Vull dir, ja es podia dir. Si a més escrius en català una història com aquesta, jo crec que és doblement. Tu has dit molt bé, la Masia, el Barça, són símbols, no? I emanen, no?, una àurea sacrosanta, no? I hi ha molta gent que identifica, no?, una certa puresa precisament amb aquests elements que en realitat, doncs bé, estan formats, no? Jo ho he dit alguna ocasió, vull dir, estan formats per persones, no? I les persones, ens agradi o no, no són perfectes ni són pures, tot el contrari, no? I jo crec que aquí, no?, recau una mica la perplexitat, no?, de molts culers davant d'aquest llibre. També m'he trobat socis del Barça que m'han dit: ostres, soc soci, vaig cada cap de setmana, però el llibre aquest, xapó, no? Perquè, ostres, perquè crec que l'amor incondicional, no?, comporta molts perills. I un és el d'alienar-te, no?, de la realitat, i crec que precisament un ha de ser conseqüent i conscient del que s'hi manega, no? I no hi ha més. Vull dir que si a la Masia passava això, doncs posem-hi remei.
Però és el mateix problema que hem tingut amb l'amor una mica al país. O sigui, durant un temps ens hem pensat que som la rehòstia i que per haver sobreviscut, perquè clar, hem rebut molts pals, però hem sobreviscut, som la rehòstia. Dius, bueno, hi ha molta gent que ha sobreviscut, els iugurs ens han sobreviscut, els esquimals, i no som els únics, no? Però aquest orgull de has vist això, Meritxell, això... És maco, això, aquesta Masia. Encara és tremendo. Això ens fa entranyables, però també ens fa molt ridículs.
Sí que és veritat. Jo crec que té a veure precisament, o sigui, insisteixo en aquesta qüestió de l'amor incondicional. No? I això hi havia Federico Zero, no?, aquest filòsof i historiador de l'art italià, que hi havia una conversa, no?, amb l'Umberto Eco, no?, que l'Umberto Eco precisament parlava de l'amor incondicional que sentia per la universitat, no recordo si era la Universitat de Bologna, però havia donat classes, però crec que li donaven, doncs, era com un acte d'homenatge amb el Federico Zero, i en canvi Federico Zero va dir: home, amor incondicional no.
Parlem-ne.
Diu, perquè, què és això? No? I va dir una frase que crec que es pot, no?, extrapolar amb aquesta qüestió del Barça, no? Diu, bé, tu pots estar enamorat d'una prostituta, que ve a tomb, no?, del que estem parlant, però no de la seva professió, no? Jo crec que és una mica el mateix. Tu pots estar enamorat del joc del Barça, si vols, no? Pots estar enamorat del Xavi, si vols, no? I tenir tots els pòsters del Xavi i tot el que vulguis, no?, a casa teva, però no pots estar enamorat, no?, de tot el que...
Ja com en parlem del Xavi, no? Club, parlem, no?, del Xavi com si el Xavi fos el nostre cosí o el Pep, no?
Sí, perquè això forma part...
No, no et coneix, el Xavi. No em parlis com si et conegués, no?
Totalment. Això forma part, no precisament, de la perversió del relat, no? El Barça és una institució jo he defensat els seus colors, he defensat l'escut, no? Que l'única cosa que un volia era arribar a dalt, eh? Vull dir, si hagués estat amb el Manlleu o amb, no sé, no? O amb qualsevol altre equip, també hagués funcionat. Exacte, TDK, però llavors, el Barça i el seu escut, doncs, et permetien, doncs, poder arribar, diguéssim, per una, a un carrer més ampli, no? I més ben traçat, no? Sí, sí. Anem a dir-ho així. Però sí que és veritat que aquest relat, que és molt pervers i que tenim al Barça tots els dies en els mitjans de comunicació, crec que també té una associació amb el tema de l'obscenitat, no? Aquesta obscenitat de Brodie Lahr, no? De, que no només és allò que hi ha darrere el taló, no? Fora de les bambalines, sinó que també és allò que ens enlluerna moltíssim, no? I que ens fa tancar els ulls i, per tant, no percebre la realitat com en realitat és. I jo crec que això té a veure molt amb el relat que ens trobem avui dia, no? Com ens intenten dibuixar certs personatges mediàtics, fins i tot com s'intenta vestir una certa intel·lectualitat, no? Del que significa el joc, parlar amb els jugadors, entendre la realitat de l'esport, i dius, a veure, això ho podria dir qualsevol, pràcticament, no? O sigui, hi ha coses que...
Hi ha filòsofs del futbol, sí, amb en Salva.
Sí, o sigui, i a vegades, i això, si ja ho extrapolem al món de la imatge, no? De com hem de veure, no? Aquests gladiadors, aquesta mena d'herois, guerrers, no? Que ens intenten dibuixar, no? Ben fornits i preparats per qualsevol batalla, jo crec que això encara és molt més obscè, no? Perquè, en definitiva, el que intenten és desplegar, no? Uns personatges que semblen que no pertanyen a aquest món, però que pixen i caguen com tothom. No?
Per acabar, encara jugues a bàsquet?
Doncs...
Ja sé que és una pregunta freudiana, eh?
Jo crec que sóc del jugador, o sigui, de la meva promoció sóc d'aquells que encara juga. Perquè, gràcies a Déu, jo ho vaig deixar temps i els meus genolls encara m'han respectat. No?
Clar, és un dels grans problemes, no, el genoll?
Sí, o sigui, es converteixen de vidre i perquè hi ha molt d'impacte, però encara puc agafar la pilota i intento fer-ho un cop a la setmana, segons els períodes, o dos cops, i anar a fotre uns tirets. No? Sí. És una cosa que és una mica una meditació. I acceptes la teva decrepitud, no? També. Vull dir, una mica et posa en consonància amb la realitat amb la que vius i com t'estàs transformant, no? I involucionant, no? Perquè la vida és això, no? En definitiva, o sigui, et fa tocar de peus a terra, no? Veure que allò que feies, llançaves un tiro, no? Doncs des de 8 metres, no? I la foties, ara costa més, no? Cada cop, i has de canviar una mica la mecànica de tiro o acostar-te una mica més a l'aro, perquè si no, no hi entren, no?
Doncs escolta, Joan Jordi, jo t'agraeixo molt que hagis vingut a ficar-nos a l'illa. Recomano molt aquest llibre... Insisteixo, des d'una lectura que no sigui presentista, tant li fot si us agrada el bàsquet, si us agrada l'esport, aquest llibre jo diria que va d'altres coses. I moltes gràcies per escriure així i continua fent-ho com ho fas, fent poc soroll però pencant molt.
Gràcies a tu, Bernat. Endavant amb aquest programa que, com t'he dit abans, doncs, m'agrada moltíssim i gràcies per aquesta entrevista que realment m'ha agradat molt perquè sobretot t'has centrat en la qüestió literària, que és una de les coses que en definitiva es tracta, no? De parlar de literatura i no tant parlar d'altres qüestions que tenen a veure a l'entorn de la literatura. No?
I encantat de conèixer-te.
Igualment, que vagi molt bé.